Bon dia i benvinguts al programa El Planeta. Heu sentit parlar del No Normal Tour? Doncs avui volem donar a conèixer i prendre consciència de cap on va el nostre futur, si no ens prenem mesures i es fa un canvi de vida.
El moment actual a nivell social i econòmic ens està portant a un futur molt incert que ens portarà a un canvi de vida. Per aquest motiu, cal ser conscients del moment en què estem, cap on podem anar i què podem fer des del nostre àmbit per canviar-ho. Que aquest canvi suposi una pèrdua de qualitat de vida o una transformació cap a una societat més sana o sostenible dependrà de com reaccionem al que ens ve a sobre. Segons alguns científics que estan analitzant la situació, si seguim perseguint el creixement econòmic, tindrem a llarg termini o no tan llarg, ruïna, atur i escassetat fins la misèria.
De tot això en parlarem avui amb Sergi Saladier, geògraf que imparteix classes a la Universitat Rovira i Virgili i una de les 30 persones del món de la ciència, la divulgació i l'activisme que del 13 al 19 d'abril han recorregut tot Espanya fent xerrades de sensibilització sobre què cal canviar, què és bo canviar i què podem canviar. Bon dia, Sergi.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Com va sorgir la idea del No Normal Tour i en què consisteix?
Bueno, això com a idea va sorgir poder farà mig any o una mica més, amb converses informals. La idea original, diguéssim, surt de l'Antonio Turiel. L'Antonio Turiel és un científic del centre del CSIC, vaja, que treballa ell sobretot en temes de ciències del mar, però com Los Angeles també és conegut per tota la difusió que ha anat fent del pic oil, del pic del petroli, des de l'any 2010, a través d'un blog i amb xarxes socials i amb xerrades. És una persona, doncs, recurrentment molt sol·licitada pels mitjans, vull dir, sobre TV3, l'entrevisten en un munt de ràdios, no? Perquè és la persona que porta més temps a casa nostra, doncs, alertant de tot aquest risc, no? I situació amb la que mos anem trobant de crisi energètica, no? I ell va ser qui va tindre la idea, la va socialitzar amb gent, diguéssim, que el coneixem o que has coincidit alguna vegada amb ell, i que ell pensava, doncs, que teníem perfils que podríem contribuir amb això, amb la idea aquesta, no?, de que al moment que pogués passar algun esdeveniment, com ha sigut el cas de la invasió, l'intent d'invasió d'Iran per part dels Estats Units i Israel, amb tota aquesta guerra oberta i el tancament de l'estret d'Hormuz i tota la conseqüència que hi ha, no?, de trencament de la cadena de subministrament de petroli, però no només, sinó també de determinades matèries primeres, heli, àcid sulfúric, etcètera, que no poden sortir d'allí, tot el que es produeix allí i que són quantitats importants, doncs ell va dir, al moment que passi algun esdeveniment, hauríem d'intentar muntar durant això una setmana, 15 dies, un seguit de xerrades, de mínim una a cada província de l'Estat espanyol, amb una difusió, lo màxim, perquè tot això està muntat de forma informal, vull dir, una colla d'amics, com aquell qui diu, no hi ha un finançament, ni hi ha cap estructura formal al darrere, ni davant ni al costat, doncs, bueno, difondre la problemàtica que tenim i que, sobretot, doncs, podem tindre de cara al futur. Per tant, sobretot, la idea és posar sobreavís a la població, que encara potser no n'és prou conscient, de tots aquells riscos que tenim i que anirem tenint cada vegada més en relació a la crisi energètica i totes les derivades que això té, no? Entenent l'energia com a la sang, no?, del sistema, tot allò que fa funcionar el món tal com el coneixem i tal com funciona.
I quins són els canvis que ens esperen, segons el vostre anàlisi i amb aquest model de societat que tenim?
Doncs és que el que està passant ara és un aprofundiment d'una crisi del petroli, diguéssim, que va començar l'any 2005, quan ja es va arribar al límit d'extracció màxima del petroli anomenat convencional, aquell petroli negre que tots han vist en alguna pel·lícula o en alguna sèrie, i que a partir de llavors s'han intentat introduir altres coses que s'assemblen al petroli o que són derivats o que podrien complir una part d'aquestes funcions, però que ja són productes semblants al petroli, però que ja no poden abastar totes les aplicacions que té el petroli. El petroli serveix per tot, pràcticament, des de fer plàstics, a fer medicaments, a fer abonos, a fer butano, a fer gasolina, a fer gasoil, a fer querosè, a fer el que sigui. I tot això que és nou que s'ha anat acoplant, doncs, pot servir més per fer plàstics o pot servir més per fer gasoil, però no serveix per tot. I, de fet, la crisi del 2008, que es va vendre molt com crisi només financera, que ho va ser, no? Lehman Brothers, la caiguda del sistema financer, però també van associada a una crisi energètica de la qual encara no m'hem recuperat, doncs ara a cada incident, a cada problemàtica que ens anem trobant, doncs això es va accentuant, no? I ara lo desencadenant és el tancament de l'estret d'Hormuz i tota la inestabilitat al Golf Pèrsic, on allà ha deixat de sortir el 40% de tot el petroli, diguéssim, que es mercadeix a nivell global, no? Mm. Llavors, això no està afectant a tothom per igual, perquè no tothom té aquest percentatge, no?, d'aquest 40% que li ve del Golf Pèrsic. Per exemple, el cas d'Espanya està entre el 10 o 15% del que ve d'allà. Per tant, aquí, d'entrada, no es nota tant encara aquesta situació, però, clar, hi ha països que sí que ha començat a escassejar aquest petroli, i per tant el que sí que hem vist tots, ja ho hem notat a les nostres butxaques, és un encariment del preu dels combustibles, no? A peu de gasolinera.
I
llavors, a partir d'aquí hi ha altres derivades, que no només és el preu de la gasolina o del gasoil, sinó que és el preu del menjar, el preu dels medicaments, el preu de tot, perquè tot se fa, tot se processa, tot se transforma, tot se transporta en energia, no? I a la que escasseja l'energia puja el preu, i puja el preu de tot, no?
Yeah,
llavors,
yeah.
De moment estem en una crisi de preus, però el que també advertim en aquestes xerrades és que el que ve a continuació és una crisi de subministrament.
Claro.
I quan hi ha una aquesta crisi de subministrament, que ja dic, aquí l'estat espanyol encara no es nota prou, és a dir, no tenim racionaments, doncs acaben amb això, no? És a dir, que pot arribar un moment, n'hi ha que creuen que després de l'estiu, n'hi ha que creuen més cap a finals d'any, doncs que és possible, si continua la situació de bloqueig de l'estret d'Hormuz, doncs que mostrarem una situació d'un hipotètic racionament, en la qual, doncs, bueno, ara posen la gasolinera i, vale, te costarà el doble omplir el dipòsit, però és que igual arribarà un moment que diran que només pots omplir el dipòsit un cop cada dues setmanes, per dir alguna cosa, no?
Mm.
O que determinades matèries primeres o determinats productes de consum, doncs, no arribaran amb la quantitat que toca o que estan acostumats a tindre, i n'hauran de gastar menys, i això s'haurà de racionar. Llavors, és posar sobre avís que les coses pinten, diguéssim, bastant malament, que no hi ha ara mateix no s'entreveu una possible solució immediata, i encara que demà se desbloqueixés l'estat d'Hormuz, tot el que ja s'ha fet malbé allà, de destrucció de pous, de refineries, de bombardejos que hi ha hagut, doncs farien que recuperar aquella normalitat, per això es diu no normal, no? Ja no hi tornarem, no?, amb aquella normalitat. És a dir, ja ens hem d'acostumar a preus sostinguts del preu de l'energia alt, i en conseqüència de tot el que ve al darrere. Per tant, inflació, i com que els sous segueixen baixos i la precarietat laboral és el que abunda, doncs tots cada vegada més pobres, no? I ens hem d'anar acostumant a entendre que aquesta és la situació, i sobretot volem acabar d'una manera optimista dient que realment hi ha solucions, és a dir, que vivint amb molta menys energia, però ben distribuïda, ben gastada, ben aprofitada, podríem viure igual o fins i tot millor, no? Mm. Però que, clar, que hi ha molts interessos supranacionals, multinacionals, etc., que no volen perdre quota de poder. És més, amb crisis encara abusen més i encara ingressen molt més, no? Perquè entremig d'això, doncs, sempre hi ha molts, diguéssim, gent amb pocs escrúpols que davant d'una crisi encara burxen més i encara fan més, volen fer més negoci.
Clar, només cal veure que van pujar la gasolina i els combustibles al mateix moment que va crear-se el conflicte. Tot i tenint gasolina, vull dir que s'havia produït abans del conflicte. O sigui que no havia cap raó immediata de pujar el preu, però va ser immediat, no? I la baixada ja
ho veurem. Sí. Ja
és molt incerta, no? Perquè recordo fa bastants anys va pujar fins a 1,20 €, que era molt alt llavors, i va tornar a baixar el baril de Brent, però la gasolina es va quedar allà.
Sí, això ho fan molt, i és aquesta microespeculació que hi ha, que en aquests moments de confusió, doncs, com que hi ha hagut una guerra, el preu puja, però que és el preu del petroli d'aquí dos mesos, normalment, no? És el preu que veiem avui, és el que es comprarà d'aquí dos mesos. I, en tot cas, és un petroli que ells ja tenien a les refineries de fa setmanes. Aquest petroli, per exemple, del Golf, que ha deixat d'arribar, va tardar unes tres setmanes, no? Des de que surt d'allà fins que arriba a les refineries. Per tant, com a mínim, durant tres setmanes no hi havia justificació per pujar el preu.
Clar.
Però ells ara la pugen. I aquí és on ja fan un primer negoci, perquè van comprar una cosa barata que te l'estan venent cara. I a l'hora de baixar-la, o no la baixen, o te la baixen molt lentament, no? I llavors sempre guanyen i
no
tampoc
pocs.
Hi ha mecanismes ara mateix previstos, no? Ni a curt termini, perquè de part doncs, dels estats, no? De qui té capacitat reguladora, d'evitar tot això. I llavors sempre les mesures sempre van encaminades als de baix de tot, no? De, bueno, pues no gasteu no sé què, us limitarem no sé quantos, però no hi ha mai mesures, almenys fins ara no s'han vist per aquestes empreses, no? Per forçar-les doncs, a fer determinades accions per com a mínim no especular en preus, etc.
I és possible fer aquest canvi que ens veurem abocats a fer si això va succeint tal com dius, que hi haurà menys matèries primeres i l'encariment, tot això comportarà un canvi de vida. És possible fer aquest canvi en una societat tan abocada al consum desenfrenat?
Home, al final, per força, quan les coses van mal dades, s'envia. Això és així, vull dir, no tens més opció que quan les coses s'encarixen, doncs acostumes a no gastar tant, a pensar més en què tu gastes i en què no. Per tant, això ja té uns efectes doncs, en la baixada del consum de tot, que això és el que passa en totes les crisis. Mentre sigui una raó de preu, la problemàtica es pot veure, com diem, agreujada en cas que passem al següent estadi, que és l'escassedat, no? És la de que ja no arriben tots els productes, ni tots els recursos, ni totes les matèries primes que fins ara sí que teníem. I per molts diners que tinguis ja no ho podràs pagar perquè no n'hi haurà, diguéssim, no n'hi haurà tant. Clar, llavors, en aquest escenari hi ha coses que seria més factible de poder fer una transició poc, diríem, traumàtica o el menys traumàtica possible per arribar a un estadi en el qual, com diem, no, puguis viure fins i tot millor gastant molt menys, però el problema és quan aquestes interrupcions se produeixen de forma dràstica i sense que tinguis una alternativa immediata, no? Doncs, per exemple, sobretot amb qüestions crítiques, m'imagino, doncs, medicaments, no? Hòstia, doncs la gent que no, fa uns tractaments que necessita uns determinats productes farmacèutics, doncs pot ser que a millor un termini de dues o tres setmanes s'hagi trencat la cadena de subministraments de no sé quin producte i no arribi. O, no sé, d'altres sectors estratègics com l'alimentari, no? Doncs, que també ja s'està començant a notar, però és que això passa a tots els sectors, no? que de cop i volta doncs, se pot trencar una cadena i d'aquell producte pues, no el tinguis.
Yeah.
Si això passa amb coses no vitals, amb el sentit de dir, bueno, jo què sé, que s'ha encarit la fusteria o la pintura o el que sigui, bueno, doncs ja la faré l'obra l'any que ve, si puc, no? Bueno, és una cosa que d'entrada no és allò urgent, però si passa amb coses vitals, com és això, no? Tema d'atenció sanitària, tema alimentari, això ja comença a ser més problemàtic, no? Perquè això sí que són coses que necessites cada dia, no? Doncs de la gent que necessita medicació o tothom necessitem alimentar-nos cada dia, no? Llavors aquí sí que ens podem trobar amb problemes perquè no estem acostumats, estem, més ben dit, mal acostumats a dependre d'unes cadenes globals, no? Catalunya sempre es diu que som alimentàriament sobirans només amb un 30-40%, és a dir, només som capaços de fer tota aquesta diversitat d'aliments amb un 30-40% i el resta ho portem de fora. Clar, això de fora, primer, que s'està fent molt industrialment, no? Amb agroindústria, i també se transporta amb petroli, per dir-ho d'alguna manera, no? Amb barcos, a més amb avions, i al moment que tot això s'encarixi o s'interrompin aquestes cadenes, doncs podem començar a tindre problemes, sí, vull dir que... Ara, si som capaços, home, les males... A veure, també estem parlant allò que es diu sovint de problemes del primer món, no? Perquè societats que ja s'han han viscut pitjor que naltros i que n'hi ha al món un munt vivint pitjor que naltros i estan sobrevivint, pot sobreviure. Però, clar, estem d'uns nivells de confort i de sobre de tot, estem molt mal acostumats.
Sí, sí.
I a tirar enrere, doncs sempre costa molt, no? Però és evident que podem viure amb molt menys. El problema és la velocitat d'aquests canvis, no? Perquè és una cosa més gradual, bueno, et vas acostumant. El problema és que hi pugui haver una interrupció així com molt immediata, no? De a setmana, mesos vista. Que, ostres, passes d'un estat A a un estat B, ostres, super ràpid, no? Dius, hòstia, això acostumamos, mos hi acostumaríem, segur, perquè la societat ha viscut crisis pitjor que aquestes, però, vamos, vull dir, des de guerres, enfrontaments, crisis alimentàries, pestes, i bueno, s'ha anat tirant endavant. Vull dir, en aquest sentit, s'ha de ser optimista perquè la capacitat d'adaptació que tenim i se suposa d'intel·ligència als éssers humans, doncs fa que mos puguem anar adaptant a diferents escenaris. Clar, tot això també ho advertim a les xerrades aquestes, que hi ha una altra capa de crisi, que és la crisi ecològica, la crisi ambiental i la crisi climàtica, no? Que clar, està aquí també, no? I que també és un factor que agreujarà i deteriorarà les condicions de vida, que si més onades de calor, més períodes de sequera, més inundacions, coses que ja estem veient, i que això en un context de crisi energètica on podrem anar fent menys coses de les que fem fins ara, doncs tot plegat farà que la nostra qualitat de vida, tal com l'hem viscut fins ara, doncs se vagi deteriorant, que de fet va passant. Hi ha molta gent pobra, hi ha molta gent que mori per onades de calor, hi ha molta gent que té problemes per a menjar cada mes, per pagar la factura de la llum, i això ja hi som aquí, ja hi som aquí. El que passa és que el que pinta és que vagi a pitjor, no? I no sembla que hi hagi una consciència, primer social, que és el que intentem nosaltres generar amb aquestes xerrades, que pugui traslladar-se a una consciència política d'aquells que... Política al final ho som tots, des de les nostres accions individuals, col·lectivament, comunitàriament, però també institucionalment, no? Aquells que tenen capacitat per redirigir, no?, recursos públics, no?, doncs cap a allò essencial i no cap a banalitats ni tonteries que no serveixen per res més que per entretindre-nos. No? I en aquest moment farà falta molta intel·ligència col·lectiva, però també política, per saber molt bé a què ens enfrontem i que amb els recursos que tenim poder-los canalitzar bé per, sobretot, sustentar, no?, allò més vital per a la vida. I tot allò superflu, pues, escolta, pues, si no ho podem fer, no ho fem i no passarà res.
Yeah.
I ara mateix no sembla que estiguem aquí, perquè tu sents parlar, no?, Catalunya, pues, ampliació de l'aeroport, que si Hard Rocks, que si...
Sí.
No? Tot com sigui no passa res, no? I dius,
sí.
Que estem tenint un problema de mobilitat amb els trens, que estem tenint un problema de canvi climàtic, que estem tenint un problema de crisi energètica, i aquí estan plantejant coses com si fossin fa 20 o 30 anys, no? Que ja hi havia aquests problemes, però, bueno, potser no eren tan greus, no? Doncs ara que són molt greus, doncs, bueno, hem d'anar apretant entre tots, i, bueno, programes com aquests, no?, que feu aquí des del Priorat, doncs també està bé difondre, no?, aquesta situació i aquest panorama que tenim, i que és un panorama molt realista, que tampoc pretem anar alarmar ni ser catastrofista, sinó al contrari, estimular una reacció en positiu, no?, de les societats per saber què ens enfrontem i veure com som capaços d'articular unes respostes diàries i quotidianes a tot això.
I què creieu, els governs, quin paper haurien de jugar? Com poden posar mesures, tenint en compte que estan supeditats a la pressió de les grans empreses, per exemple?
Bueno, és el que diem, que és molt... Ara mateix és molt complicat per la correlació de forces polítiques que esperar un canvi immediat, és a dir, el canvi vindrà el moment que hi hagi una major conscienciació social i que obligui els governs a prendre partit i a impulsar mesures que vagin encaminades a això, a la solució de la vida de les persones i deixar-se de coses superflues, no? I ara al curt termini no veus això, per què? Perquè, com dius, doncs és un sistema polític que al final també està molt mediat i molt influenciat pels grans lobbies econòmics i de poder, no?, que són, doncs, les grans energètiques, les grans corporacions alimentàries, ara també s'està ficant pel mig les grans corporacions de la guerra, no?, fent gastar més diners dels pressupostos públics amb armament, i dius, bueno, doncs sembla que mos portin cap a un carreró sense sortida, no? Al curt termini no és esperable que hi hagi un canvi radical de polítiques en aquest sentit, a no ser que la gent, doncs, això, prengui consciència, comencem a queixar-nos, comencem a sortir al carrer, comencem a exigir que hi hagi un canvi real en aquestes polítiques, que ara al curt termini jo no ho veig, però conforme això es pugui anar agreujant, doncs és possible que això passi. El problema que tenim, i per això també és un tema que advertisses xerrades, és que aquest malestar lo pugui canalitzar pues, moviments d'extrema dreta i populistes. Yeah. Que llavors sí que ja l'acabem d'enredar més del tot, no? Perquè aquests amb quatre missatges simples, que la culpa és de no sé qui, te fan, no? No expliquem bé la lògica del que està passant, sinó que busquen un culpable, que normalment és un pobre, un immigrant o que sigui, un dissident, i focalitzar que el problema és d'aquests, no. El problema és un problema estructural. I aquest és un risc que tenim, que aquest descontent doncs, pugui ser canalitzat i captat per posicionaments d'extrema dreta, que l'únic que faran és agreujar encara més el problema perquè no tenen cap mena de solució a res de tots aquests problemes. No tenen cap solució de res.
Ni sembla que vulguin solucionar res. De
sí, no, clar, perquè són missatges simples, la culpa és d'aquest, la culpa és de l'altre, però mai apunten cap a dalt, no? I al final... encara que treguin majories absolutes, doncs l'únic que fan és agreujar més la situació. I només cal anar veient doncs, el que està fent lo Milei a l'Argentina o d'altres energúmenos d'aquests, no? Que el que fan és empitjorar-ho tot amb uns missatges molt simples i molt, molt populistes. I això és una de les coses que alertem, que cal intel·ligència col·lectiva, que cal organització per tal de entendre bé la problemàtica d'on ve i ser capaços de trobar solucions amb aquests problemes i no distreure'ns en temes accessoris ni en buscar falsos culpables, sinó a treballar per a poder arreglar aquests problemes, però d'acord amb les limitacions que tenim des del punt de vista energètic i de material en general al món. No?
Clar, jo ara estava pensant que tot el contrari de lo que esteu plantejant, tenim aquí el projecte aquest de la gigafactoria de la intel·ligència artificial que es vol posar a Móra la Nova, que clar, va en contra de tot això, perquè la quantitat d'electricitat que gastarà una cosa així és tot el contrari del que esteu predicant. Estem en unes contradiccions constants i sembla com això, no? que tots els polítics i els que tenim que haurien de tenir les ments clares, sembla que tothom estigui divagant o no sabent el que s'ha de fer.
Saps? Sí, és així.
Una mica dius, ostres, en quin món vivim, no? Que les persones que haurien de donar llum són les que enreden més la situació.
Sí,
no
en comptes d'estar treballant per començar a anticipar, no?, la solució d'algunes d'aquestes problemàtiques que ens poden acabar venint, doncs sembla que vulguin acabar aprofundint amb el model aquest que justament ens ha portat cap aquí. No?
Sí, sí.
Pues coses, no?, i això de la gigafactoria, que gasten un munt d'aigua, que gastarien un munt d'aigua, que gastarien un munt de llum, que no serveix per absolutament res. Vull dir, aquests dies que s'han anat fent xerrades per la Ribera d'Ebre, que han vingut experts a parlar del tema, ho diuen, tot això de la intel·ligència artificial, hi ha un 20% de tot el que s'està generant d'intel·ligència artificial que realment és útil a la societat, perquè en part ho pot ser, no?, per solucionar doncs, avanços científics o per fer determinats càlculs, però ho diuen, el 80% de tot el que s'està generant, i amb tot el que comporta de gasto d'aigua, de llum, etc., no serveix per res, només serveix per entretindre-nos, de fer memes i fer coses amb l'ordenador i fotomuntatges i fer soltes banals, no? Coses que no solucionen la vida de la gent, que sense això podríem continuar vivint perfectament, no? I llavors diu, bueno, pues si s'ha de continuar investigant amb aquests temes, pues ja està bé dedicar-hi una part dels recursos, però no estes animalades de grans megaprojectes que no serveixen, diu, absolutament per res. És a dir, no solucionen la vida. I tots aquests milions d'euros públics, no? Perquè aquesta gigafactoria de Móra, per exemple, estaria finançada amb una part molt, molt important en recursos d'Europa, que no deixen de ser recursos públics, més els que la Generalitat pugui ficar eventualment també, no?, i l'Estat. Doncs, home, això ficat en generar una bona resiliència alimentària, en garantir una transició energètica justa i de proximitat, garantir, diguéssim, uns llocs de treball, diguéssim, dignes i estables, doncs, home, doncs, és molt més intel·ligent que no pas gastar en una cosa que objectivament no serveix per massa res, retroalimentar les grans corporacions tecnològiques del món, no? Amazon, Google, totes aquestes que hi ha darrere de tots aquests grans projectes, no? En el cas aquest, doncs, Telefònica, la FESA, Florentino, que ells estan a tot arreu, bueno, especuladors i oportunistes que només estan a veure què dona negoci, però que realment són coses que són molt alts i que no serveixen per solucionar massa res de la vida quotidiana de la gent. Però bueno, és com si visquessin això fa 30 o 40 anys enrere, de la bombolla de tot, de patada endavant, i no ser capaços de començar a anticipar, no?, solucions des de lo públic, des de lo polític, amb aquests problemes que ja estem tenint, però que poden empitjorar, no? I...
El que passa és que trobo que ens falta prendre consciència de tot això. I aquestes xerrades que heu estat fent, trobo que estan molt bé, però se n'ha fet prou difusió? O com s'ha fet la difusió?
És el que diu al començament, com que és una qüestió autoorganitzada, amateur, sense cap mena de finançament de ningú per darrere, doncs s'ha fet amb mitjans propis i, per tant, la difusió s'ha fet creant una web, no?, que és www.nonormal.org, que la gent hi pot entrar, pot demanar, no?, pot fer aportacions d'idees, pot demanar i sol·licitar xerrades, pot... treballar, no?, o aportar o incorporar-se al col·lectiu, diguéssim, i poca cosa més. Després difusió per grups de WhatsApp, xarxes, no?, socials i poqueta cosa més. S'ha intentat aprofitar del tirón mediàtic, no?, que té l'Antonio Turiel amb diferents vídeos i podcasts que s'han anat també difonent per les xarxes, a partir també d'alguna entrevista que li ha fet algun mitjà, sobretot aquí a Catalunya, i poca cosa més. I llavors, doncs, bueno, hi ha llocs que han sigut xerrades que han tingut més èxit, n'hi ha que menys, no? Però bueno, la idea és que no quedi aquí, no? I que la gent se pugui autoorganitzar, sobretot, pensar molt en autoorganitzar, no? Perquè això, ja dic, no és una cosa de la baix, ni aquí hi ha cap ningú darrere que digui què és el que s'ha de fer, sinó que cada col·lectiu, cada barri, cada comarca, no?, doncs pugui decidir com se pot organitzar per començar a reflexionar, però també a actuar entenent tota aquesta problemàtica que tenim i la que ens pot vindre en un futur encara més greu, diguéssim.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Sergi, per haver-nos, per haver col·laborat una vegada més, que sempre t'estem marejant. I la veritat és que, com que t'expliques molt bé, val la pena... I aprofitem.
Gràcies,
i a més a més, saps de tantes coses que o per una cosa o per una altra t'hem d'estirar.
Els geògrafs diuen que sabem una miqueta de tot i no sabem de massa res al final, però bueno, tenim una certa capacitat, això és veritat, crec, de poder interrelacionar moltes
i
variables
tant
diferents, no?, a nivell dels diferents recursos, la part humana, la part física, en el territori, l'energia... Bueno, i fem el que podem. I un plaer, com sempre, col·laborar amb altres sempre que ho necessiteu.
No, el que està clar és que s'haurien de poder fer més xerrades d'aquestes, de donar a conèixer el que és el No Normal Tour i la feina que esteu fent, perquè jo penso que si no prenem tots més consciència és més difícil d'enfrontar-nos al que ens vindrà.
Sí,
moltes
sí,
gràcies.
Una cosa que està, és una cosa oberta i si algun col·lectiu, algú que ho vol, se pot mirar d'organitzar una xerrada d'aquestes allà on sigui. Sí.
Molt bé.
Moltes
gràcies, eh?
A vosaltres.
Val, fins una altra.
Vinga, adéu. A veure, adéu. Adéu, adéu.
Fins aquí el programa El Planeta. Ara us deixem amb l'informatiu de Ràdio Falset. L'Andreu, la Dolors i el Manel Sales, que ens ha fet de tècnic, us desitgem un bon cap de setmana.